Mentre arriben les primeres trucades per al nostre informàtic a domicili, farem una mica de pedagogia que mai no està malament i ni de més amb temes informàtics. Per exemple, Ivan, la peça fonamental d'un PC... És una frase que hem llegit, que jo he llegit. La peça fonamental d'un PC és el processador.
Ja,
sí. Ja està, i aquí m'he d'aturar,
bueno,
perquè ja no entenc una paraula.
Processador és la peça que fa que els càlculs funcionin, que les ordres que tu li dones a l'ordinador s'executin. Contra més velocitat, millor.
I això fa molt que existeix?
Buf, els processadors sí, des de fa 30-40 anys, els que coneixem com a TAP. Fa molts anys que existien una cosa per vàlvules i tal, molt antigues, però bueno, el processador actual, com el coneixem, fa bastants anys que existeix, i el curiós és que haver-hi un moment que la gent era... Jo tinc un 1.000, jo tinc un 1.500, tu tens un 2.000, jo tinc un 2.500. Com hi havia una cursa per la velocitat. No sé, hi havia una època que qui tenia més era el millor, no? I des de fa uns anys això ha canviat. El tema és, contra més nuclis tens, millor.
Nuclis?
Sí. Antigament hi havia ordinadors amb diversos processadors. Físicament, tu els veies, obries la caixa i els veies. Avui en dia cada cop tot és més petit.
Ah, sí? Quina forma tenien els processadors quan obries i ho veies?
És una peça quadrada que hi ha a baix, sí. Peça quadrada, totalment quadrada, que hi ha la placa base. I avui en dia el que fan és que treballen a un nivell tan, tan petit, realment és microscòpic, estem parlant de nanòmetres. Sí, estem parlant de milions de mil·límetres, unitat de mil·lèsimes de mil·límetres.
Que ja no el veiem.
No, res, no es veu res. I llavors, el que fan és integrar diversos processadors dintre d'un processador.
Perquè vagi més ràpid?
Perquè pugui executar, diguem-ne, diferents coses alhora. Tu estàs obrint una pàgina web, però estàs escoltant música, però estàs descarregant correu, però alhora estàs fent un procés de càlcul, estàs escrivint un document, tot això, doncs, contra més nuclis tens, en principi, més fiba a l'ordinador. Aquesta és la idea.
Molt bé. Joan Bonet, bona tarda.
Benet.
Què tal, Benet, Joan? Sí. Endavant.
Mira, volia preguntar, m'han aconsellat de fer una migració de sistema operatiu. Tinc actualment un Windows 7, tinc un ordinador, un Quad, i voldria migrar al Linux Ubuntu. Llavors, que m'aconsellés si és viable, el meu nivell és d'usuari, i voldria saber que m'aconsellessin si el pas és correcte o si és interessant.
Aviam, t'he de començar dient que jo realment experiència amb Linux no en tinc molta, conec perquè dintre del mundillo és molt conegut a Linux, diferents distribucions i tal, però ja, pel que em comenta, que ets un usuari bastant domèstic on no tens molt nivell en aquest aspecte, el Linux té la fama de ser una miqueta més complicat. Si realment t'apassiona i tens ganes, endavant, tothom parla d'avantatges. Però si no, estàs content amb el Windows 7...
Hi ha l'opció de que puguis tenir els dos sistemes i per això no.
Sí, podies tenir un arranque dual i llavors escollir amb quina eina treballar, amb una o altra. Sí. No sé ben bé per què te'n recomana la migració, si és per algun tipus d'aplicació concret o...
Bueno, perquè és un tema, doncs, és totalment gratuït, a més, doncs, sembla que sigui hasta més segur a nivell de virus i, bueno, per tota una sèrie de condicionants, doncs, que a mi m'agrada la informàtica i, doncs, bueno, per provar i... I
doncs,
veure què tal.
Sí. Si que tens són ganes de provar a investigar, jo endavant. Això sí, et recomano que facis això d'un arranque dual perquè puguis mantenir el Windows 7 per l'altra banda, per si et fa falta documentar-te o navegar paral·lelament i puguis tenir disponibles dos. Sempre
molt
és
bé.
Bo.
Molt bé.
Gràcies, Joan.
Gràcies.
Adéu, bona tarda. Adéu. En Claudi de Manresa, de vegades quan vull enviar fotos per correu electrònic, els missatges triguen moltíssima estona a ser enviats.
Sí, avui en dia tothom té càmeres digitals de fotografies i cada vegada més megapíxels. Jo, qui no té una càmera que fa fotos de 10-12 megapíxels. Què passa? Que cada fotografia ocupa al final un parell de megas o 3 megas.
Comprimir, oi? És la solució?
Aviam, el problema és que estem parlant de que les fotografies de les càmeres normals ja són JPG, o sigui, estan comprimides directament. Encara que les comprimim amb un WinRAR, un WinZip o qualsevol d'aquests, no les estem comprimint, les estem empaquetant. O sigui, acaben ocupant el mateix. Llavors, el que jo recomano és, o bé amb algun editor de fotografies, reduir-les tamany, allò de tenir 12 megapíxels o 10, per enviar-les als teus amics, amb un megapíxel realment es veu en pantalla perfectament. Un i mig, dos, com a molt. I si no, una altra opció, que pels usuaris de Windows recomano, si tenen un gestor de correu tipus Outlook o LookExpress, és un truc. Selecciones unes quantes fotos, botó dret del mouse, hi ha una opció que diu enviar a destinatari de correu, i en aquell mateix moment et pregunta què vols fer amb les fotos, si els hi vols canviar el tamany. Et dona diverses opcions, mitjana, gran...
Jo això no ho trobo mai. M'estàs dient que és tan fàcil com botó dret, eh?
Botó dret. Seleccionem una o diverses imatges, botó dret, enviarà...
De la carpeta mateix, eh? Me'n vaig a mi PC, a la C hi tinc les fotos...
Selecciones aquestes fotografies que vols enviar...
M'apareixen totes en blau, botó dret...
Enviarà...
Enviar...
Destinatari de correu...
Sí.
I en aquest mateix moment, si tu tens configurat com el teu gestor l'Outlook o l'Outlook Express, i el que et pregunta és si vols canviar el tamany o deixar-les igual. Automàticament li dius canviar el tamany, mitjana, gran o petita, tenés qualsevol tamany. I automàticament et munta un correu amb aquestes imatges canviades de tamany. això farà que les fotografies s'enviïn molt més ràpidament.
Només si tens configurat l'Outlook.
Sí, si ja t'apareix en Hotmail, Gmail o altres sistemes, el que recomano és en qualsevol gestor, el Picasa o el Photoshop o el Gimbo o qualsevol llista d'aquestes, reduir el tamany.
Molt bé. Yolanda de Berga, bona tarda. He fet un petit vídeo amb la càmera digital i m'ocupa 14 megabytes. Per poder-lo enviar ha de ser de 10 megabytes? Com es fa?
Enviar-lo a on? Aquí m'he perdut.
Suposo que per correu, no ho diu, però...
En principi, els correus normalment no tenen limitació de tamany. Tu pots enviar un fitxer bastant gros, a no ser que el teu servidor tingui una limitació concreta. Si estem parlant de vídeo, el tema no és tan senzill com botó dret, perquè realment el vídeo s'ha de comprimir amb altres eines. Amb algun editor de vídeo o així es podria comprimir. Una altra opció és penjar-lo algun tipus de xarxa, com pot ser Vimeo, YouTube...
YouTube i un editor de vídeo? Posen
hi ha tantíssims. El més gratuït que jo conec i que tothom té por ahí és l'Oleat, el fotovídeo, no sé ben bé com, Oleat o així. Una altra opció que se m'acut ara mateix és fer servir un sistema com el YouSendIt. És un sistema que fa servir molta gent quan vol enviar fitxers grossos. El que fa simplement és publicar aquest fitxer en un servidor i aquest sistema envia automàticament un missatge al destinatari i li escolta, amb aquest fitxer que tu vols està en aquest servidor.
Molt bé.
Que ho provi.
93201-7474, secret@radio.cat. Ara que parlaven de 14 megas, aclareix-me el tema dels megas i els xigues.
Sí, aquí hi ha molta gent que li sona això del mega, giga, byte...
Vinga,
i
va.
Venim una mica perduts.
Classe.
Aviam, la unitat bàsica, el bit, val? Que és la unitat més petita. Llavors d'aquí passem al megabit. Bueno, perdó, megabyte, val? El problema és que molta gent no sap que això no és una conversió de 1.000 en 1.000, sinó que en realitat és de 1.024. Per això moltes vegades hi ha aquesta història de no, és que això ocupa 700 megabytes, però després en realitat són 0,6 gigabytes. Vull dir, la conversió no és de 1.000 en 1.000, és de 1.024. Per això sempre sembla que es perdin dades, si és per aquesta conversió que no és realment de 1.000, que és de 1.024.
O sigui, llavors, els valors del bit, que són 0...
El valor del bit, sí, 0
a 1.
Llavors, 8 bits fan un byte.
8 bits fan un byte.
1.024 bytes fan un megabyte. Ai, un kilobyte.
Un kilobyte.
Després passem al megabyte. Després passem al gigabyte.
Gigabyte. Que són les gigas.
Que són les gigas, que són els discos actuals normalment ja tenen moltes gigas.
I després dels gigabytes hi ha món més enllà?
Sí, sí, després de les 1.024 gigabytes fan un terabyte. Molts discos actualment ja tenen un terabyte o un terabyte i mig. Avui en dia ens movem per aquí al màxim, al principi. I després ja venen coses ja raríssimes com poden ser els petabyte, exabyte, zetabyte, exobyte...
De veritat?
Són unitats, clar, molt, molt, molt grans. Però realment fa 10 anys ningú coneixia els terabytes. O ningú imaginava que pogués arribar. Llavors, qui sap si d'aquí poc arribarem a tenir... El teu disc dur és de diversos petabytes.
Petabytes!
Sí, això dos unitats.
M'encanta! Petabyte, zetabyte, exobyte i yotabyte.
Unitats ja escandalosament grans.
I la memòria RAM, per tornar a la senzillesa de la vida?
La RAM, la gent es pensa que és una cosa que... Bueno, sí, tinc RAM, però ben bé està allà i no saben
no,
ben bé
no,
què
no.
És.
Què és la memòria RAM?
Penseu que quan vosaltres executeu una aplicació, i fins i tot el propi sistema operatiu, es bolca en memòria RAM. Vull dir, del disc dur passa la RAM i nosaltres podem treballar amb aquests programes. Si passa, la RAM és limitada. Llavors, si tu vas obrir molts programes, moltes aplicacions, vas obrir moltes pàgines web, el correu, el gestor, l'Excel, tal, la RAM es va consumint. Llavors, al final, l'ordinador baixa el seu rendiment. Llavors, contra més RAM tinguem, més àgil anirà l'ordinador. Avui en dia no hi ha problema, tothom disposa de 1, 2, 3 o 4 gigas, però clar, antigament, imagineu-vos que la gent treballava amb 32 megas de RAM, o 64. Clar, de 32 a 64 era un abisme, però avui en dia... Recomano un parell de gigas per anar bé.
Molt bé. En Quim, molt amic, sense connectar-me a internet sovint sobre l'Explorer i comencen a sortir webs estranyes que no he demanat, com SMS gratis, etc. Com puc evitar que surtin?
Ah, això és un gran problema avui en dia. Tothom, qui més qui menys, li ha passat alguna vegada...
Però això és publicitat
sí,
i prou?
Sí, són el que diem els cucs que se t'instal·len dintre l'ordinador. Són aplicacions, no diré pirates, però sí de publicitat. Se t'instal·len l'ordinador sense que tu els donis massa permís i llavors fan de les seves. Automàticament, quan entres a una pàgina web, automàticament salta una finestra nova en publicitat o tens algun programa que et va enviar missatges. Proveu desinstal·lar-lo, si no més d'una vegada m'he trobat en casos que realment s'ha hagut de netejar tot el Windows, per lo difícil que pot ser desinstal·lar aquest tipus de programes.
Quina diferència hi ha de velocitat entre el disc dur i la RAM?
Infinita. Realment no som conscients de que el gran problema dels ordinadors avui en dia són els discs durs. Són molt lents, són molt lents. Vull dir, quan tu fas doble clic i vols executar alguna cosa, penseu que el disc dur segueix sent algo arcaic, no deixa de ser un disc com un vinil, un disc amb una agulla, el disc gira i l'agulla es va movent per dintre del disc. Encara que tingui velocitats altes, la velocitat realment, en comparació amb la RAM, que és totalment volàtil i són xips...
I què hem de fer? Deixar d'utilitzar disc dur?
Això passarà en principi d'aquí uns pocs anys. Ja comencen a haver les primeres unitats de disc dur en estat sòlid. Estat sòlid, per el que ens entenguem, un llapis USB, un pendrive,
sí, sí.
Això realment és una memòria en estat sòlid. És com un disc dur, però no té un disc a dintre d'una agulla. Són xips que emmagatzemen informació. Llavors, ja existeixen discos durs SSD, que és com si fossin molts llapis junts.
I això serà un ordinador, en el futur?
En el futur, els discs durs, que nosaltres tenim amb un disc, amb una agulla que va girant, que fa soroll, s'escalfa i es pot arribar a trencar, doncs serà substituït per discs durs amb estat volàtil, com són els SSD. Llavors, el temps d'accés, quan tu facis doble clic, s'obrirà immediatament. No hauràs d'esperar que s'obri una aplicació. I quan vagis a buscar un fitxer, el trobaràs enseguida. El temps d'accés i la velocitat és molt més ràpid.
Tu ets del que prefereix tenir un disc dur portàtil i a part per amagatzemar tota la informació, fotos, vídeos, o prefereixes fer CDs?
CDs, realment, fa molt que no gravo un CD o un DVD amb informació. Realment, per un problema de capacitat. Estem parlant que els DVDs tenen a 4 o 8 gigas.
Ja, però el disc dur s'acaba.
Sí, però un disc dur mínim pots tenir discs durs de 120, 160, 200 gigas. Si ho comparem amb CDs, és una col·lecció, una estanteria sencera. Llavors, pel preu d'un disc dur portàtil extern, has de tenir caixes i caixes de DVDs.
Es fan malbé? Et gastes 100 euros i s'acaba. I a sobre?
El disc dur, refereixes?
Sí.
Home, clar, sempre hi ha el risc que es faci malbé un disc dur.
Però, bueno, pot fer malbé,
Sí, el problema és, depèn del volum d'informació que maneguem. Vull dir, si tu realment tens una càmera d'aquestes, com comentàvem, de 10 megapíxels i cada cop que vas de viatge fas 2.000 fotografies, doncs t'ocuparà 6 DVDs. En canvi, t'ocupa una petita part d'un disc dur. Si voleu garantia i durabilitat, feu servir DVDs. El problema que, clar, aneu amagatzemant.
Molt bé. Ivan Millán, gràcies. D'aquí uns dies, més. I mentrestant, el podeu contactar a través del correu del secret, secret@catradio.cat, i el pròxim dia que torni, continuarà responent les vostres consultes. Gràcies.
A veure.